Els ancians latuames recorden que, en la llunyania dels temps mítics, els seus avantpassats van baixar els rius navegant en el ventre canoa de la gran anaconda. A Catalunya Ràdio, els viatgers de la gran anaconda, amb Toni Arbonès.
Muntanya en trànsit, qui sap el que t'espera? Quins desitjos et tenen? Però tu hi ets, diuen alguns que altiva. Jo fa temps que no t'hi veig, cansada et trobo. Com més va, més. Cram!
Toni, què fas per aquí? Martí,
guaita que estava llegint.
Què fas?
Mira, que ho coneixes, això.
Sí, home, i tant, mira. Estic content amb aquest llibre, estic content, la veritat és que estic content.
Home, mira, estava llegint Montseny, eh? El poema de Montseny.
Ah, sí?
Sí, sí. He pensat, home, ja que vas a l'Arboreta amb demà Joan,
clar,
doncs
clar.
Agafa el llibre, que és inspirador, no?
Clar, doncs feia temps que et veia.
Home, ara, escolta, des del començament de la pandèmia, no.
Et veig molt eixerida, sí. T'aprens eixeridina amb dejú?
Sí, no la recepta el metge.
Ah.
I tu?
Doncs, bueno, no, animat.
Home, animat, escolta, vas produint,
no,
eh?
Sí, la veritat és que estic content perquè...
Posia forestal, escolta.
Tot aquest temps he estat tancat.
Martí Boada, doctor en Ciències Ambientals.
Em sortia un poema, no poder anar al bosc, és com si l'intuís, diguem-ne, no? O sigui que el descrivia, i descrivia sensacions des de la distància, no? Aspectes que, clar, si ho fèiem directe, aquesta visió
tan íntima
no la tenia, i era increïble perquè era com un doll d'aigua i ha sigut un
no parar.
La veritat és que estic no content, estic estarrufat, Antoni, estic estarrufat.
I avui què? Avui la primera sortida al bosc o què?
Sí, quasi bé.
A l'Arboretum?
Quasi bé, vaig caminant. Amb en David.
Veig que t'acompanya en David.
Sí, David.
Bon dia, David. Bon dia a tots.
Com va això?
Bé, molt content de que sempre que ve en Martí aprenc coses noves.
Home, i tant, i tant.
Ell està sempre orella dret com una llebre, sí, sí.
Entrem aquí a...
Però això és una joia, això.
No? Que veus allà aquests monuments.
Sí, l'Arboretum de Majoan és únic, això, a Catalunya.
Sí,
quantes
sí.
Espècies tenim aquí?
N'hem pogut catalogar 58 de diferents, entre espècies autòctones i espècies d'altres països. I aquí, doncs, tenim sobretot coníferes, cedre, vet, pi, pícia, però també podem trobar planifolis que tenim aquí a Catalunya, de tilers, roures, alzines, avellaners... I això el que comporta és que al haver-hi varietat d'arbres hi ha moltes més varietats de plantes, d'animals, inclús varietats de fongs.
Els fongs, que s'ha sabut, Martí, potser se sabia de fer molt de temps i potser s'ha demostrat de fa poc, que els fongs ajuden a interconnectar els arbres per sota terra.
Sí, sí, és un sistema poc conegut, perquè de fet ens hem distret molt amb els arbres. Sempre mirem la part aèria, i quan diem un arbre és el que veiem, però sovintment la part subterrània, la part de les arrels, és tant o més gran que la part aèria. Llavors, té un sistema de fongs que són les micorrises. I llavors això és molt important perquè gràcies a aquesta estructura ells capturen la matèria orgànica, els nutrients, i connecten entre ells. Fins i tot hem vist coses per aquí, amb l'avet de Douglas, que és un avet molt plantat en aquesta zona de Viladrau, Espinelves, Arbúcies. Hem vist que un avet ferit o fins i tot tallat fa un creixement que li ve del seu germà que està viu a 20 metres més amunt. És una cosa increïble.
És a dir, es traspassen d'alguna forma.
Sí, 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 hi ha una connexió.
Informació,
amb els nutrients, amb el... A veure, això no és una solidaritat humana, és una connexió biològica, diguem-ne, És interessantíssim.
Sí, jo havia llegit que abans de morir, un avet de Douglas de 500 anys envia les seves reserves de substàncies químiques als arrels i als socis fúngics perquè s'escampin i si té algun veí traspassar, fer el traspàs, ho fa, no?
Sí, sí, sí.
I a més, aquests avets, quan dos avets de Douglas, les arrels es troben, poden arribar a convertir-se en un únic avet.
Sí,
és a dir,
sí.
Encara que veien dos troncs, per dir-ho d'alguna forma, En sí, realitat sí. Estem veient sí, només sí, un ésser.
Sí, sí, bueno, es comuniquen els dos més propers, però aquesta connexió amb xarxa és molt més generalitzada del que ens imaginem.
Per tant, quan estem a l'entrada d'un bosc, com és el cas...
De fet, estem al davant d'una comunitat intel·ligent, no? Una mena de societat, d'un únic ésser viu, pràcticament podríem dir.
Sí, sí, sí. Intel·ligència, però sempre hem de dir intel·ligència no humana, eh? O sigui, és una intel·ligència que fins i tot s'escriu amb TS, intel·ligència, eh? No és lineal. És una intel·ligència biològica. Els arbres són, això ja ho deia el Margalef, segurament un dels ecòlegs més notoris de tot el món, no? Ell ens deia, en els estudiants els deia, no mireu tant els llibres i aneu més al bosc i toqueu-los, els arbres. Perquè ell mateix deia que per entendre un bosc i un arbre ens cal fins i tot un poeta. O sigui, és la complexitat de ser un organisme viu que està clavat, no té cap possibilitat de desplaçar-se, ha suportat tantes situacions físiques, químiques, biològiques, que és un exemple realment d'intel·ligència evolutiva. Ara, mira, estem entrant, no? És que hi ha un notes al cos, no sé si ho noteu, és a dir, notes una bonança, és a dir, això és que la macrobiota ja m'ha entrat a la microbiota interna, però no estem parlant de res esotèric, ni res espiritual.
No, són compostos químics.
Són aquests hidrocarburs volàtils i la quantitat d'organismes químics. De fet, està ple de principis actius, això ja ho hem comentat alguna vegada.
Sí, sí, alteren l'humor, aplaquen el ritme cardíac...
Aquests arbres, alguns d'ells pot haver arribat a produir pràcticament unes 700 varietats de principis actius, productes químics.
Una fàbrica.
És una fàbrica, però sense fer soroll, sense augmentar la temperatura, ells no es posen mai per damunt dels 30 graus, mai. És a dir, nosaltres sintèticament ja podem obtenir tot això, el metanol, l'etanol, podem fer-ho en un laboratori, però posant temperatures de 6 i 700 graus, a través del que en diem la piròlisi. Però ells aquí...
Ho fan amb total naturalitat.
30 graus. Encara la ciència, perquè ens sembla que la ciència ja ho sap tot i que estem a punt d'agafar el cel amb les dents, mare, no sabem res de tot això. No sabem res. Ni ho sabem, això, tant. No ho sabem.
David, va, ensenya'ns que estem aquí a l'entrada del bosc, amb aquestes catedrals que s'enlairen fins a quants metres? Quines alçades us han agafat els arbres que tenim al davant?
El més alt que tenim fa 49 metres d'alçada, que és un cedre blanc de Califòrnia, i aquí la peculiaritat que hi ha en aquest bosc és que totes aquestes varietats que hem comentat de cedres, avets, pins i pícies, la immensa majoria superen els 40 metres d'alçada. Això ja és una alçada molt,
molt
difícil molt
considerable.
D'assolir. Llavors aquí, en aquest bosc, el meu rebesavi, que es deia Marià Masferrer, era un naturalista i botànic, expert d'aquella època.
De mitjans del 19, principis del 20, eh?
Exacte, el 1911 va decidir plantar totes aquestes varietats de coníferes, i les que tenim aquí davant mateix.
És a dir, que ell va portar les llavors d'arreu del món.
Sí, sí, sí. Algunes sí que va viatjar al lloc d'origen, com serien aquestes sequoies que tenim aquí davant, la sequoia roja, la sequoia gegant, els cedres de Califòrnia. Ell va poder fer un viatge a Califòrnia. I bé, va portar totes les llavors i totes les espècies que va poder, i com podem veure aquí en aquest espai s'han adaptat especialment bé.
Sí, sí.
Primer, gràcies al tipus de clima que hi ha, llavors a la humitat aquesta que veiem en el sotabosc, i aquí doncs les següents generacions, a part de cuidar aquests mateixos arbres, van anar plantant diferents varietats, també d'avets, de pins i pícies. Llavors, comptant-me a mi, ja som 6 generacions que hem anat plantant arbres en aquest bosc.
Que teniu cura del bosc.
Exacte, sí, perquè anteriorment d'aquest avantpassat, que era naturalista i botànic, el meu quadriavi també va plantar algunes espècies autòctones aquí, com són el teix, l'alzina surera, roures, varietats d'aquí de tota la vida.
Aquí està la diferència entre el temps des del punt de vista dels arbres o des del punt de vista dels humans. És el mateix bosc, sí, del qual n'han tingut cura 6 generacions de persones diferents. Eh? Nosaltres anem passant i ells romanen. De fet, diuen que aquest és un món d'arbres on els homes tot just hi som recent arribats.
I tant, i tant. De fet, nosaltres, la nostra família, aquests arbres, els tenim d'alguna manera com les nostres mascotes. Pues, és una mascota una mica diferent de tractar, perquè aquests gegants que tenim aquí, nosaltres el que volem és que puguin aguantar el màxim d'anys possible, i ara amb els últims estius que hi ha una climatologia tan canviant, doncs
tant, tant.
En alguns casos hem hagut de regar aquestes...
I tan radical a vegades, no?, que et poden tombar un arbre d'aquests.
Sí, sí, sí. A més endavant en veurem algun que ha caigut. Tot i això, aquests que veiem aquí al principi han creat una red subterrània, que abans comentava Martí. Llavors aquestes arrels s'entrellacen entre ells i provoquen que tinguin tots molta més estabilitat. inclús amb arbres que no són de la mateixa espècie, aquesta comunicació també...
S'aguanten els uns als altres, d'alguna forma.
Encara que siguin espècies diferents, hi ha aquesta cooperació.
S'ajuden els uns als altres.
Exacte.
Anem entrant, doncs. Martí, que has sentit una piuladissa que no he identificat.
Bueno,
no sé si l'has sentit tu.
Fa estona que se sent un merlot, un xicotet.
Aquest sí que l'identifico, però hi ha hagut una altra estranya.
Sí. Però aquest és el merlot, ara... Ara és estant amb seu.
Però per nosaltres, no hi tenim pas res a veure, no?
Bueno, no sé si hi ha algun se'ns encomana. Per sort, ells ho tenen més fàcil, això, perquè es foten dalt d'una branca, treu un pit, foten aquests cans seductors. Nosaltres a vegades és una mica més complicat.
Una mica complicat, no?
Una mica més complicat. Però ara és un període amb cel, se sent el pit roig, Sentim la veu, perquè hi ha dues manifestacions, la veu i el cant, Quan és tan batust, és la veu, És una mica de cosa de territori. Però quan hi ha galanteig, és el cant. Hi ha moltes més notes. Està dient, sóc aquí, una cosa, una miqueta terra d'ella, saps que com
sí,
va arribar?
Sí.
Doncs ara, aquest està aquí, de fons se sent
la profunditat del bosc.
I sobretot la agradabilitat, això. Jo, immediatament ho sents, és a dir, quedes fulminat en positiu, diguem-ne, no? És com si t'abracés algú benefactor, diguem-ne, no?
Sí. Anem entrant. Jo el que et comentava, per això de l'espècie aquesta estranya que he sentit, aquesta piuladissa, em sembla que era un Mobilus autonomus.
Ah, sí, hosti, noi.
És una espècie aquesta... que també se sent bastant pel
bosc, Sí, és veritat. Això és com una màquina d'ensulfatar, però informàtica, no? Que la sents a tot arreu. Sí, dispenseu, Jo, si he d'anar una estona descalç, m'ho dieu, Per redimir...
Entrem.
No, ja l'he pagat.
Entrem, de dit. Escolta, veig que el sotabosc també està molt cuidat.
Llavors, això és la vinca, veus?
Sí, aquí el que tenim és aquest tipus de planta que se'n diu vinca, vinca per vinca, que ara, com podeu veure, comença a florir. Exacte. Llavors, li dona un aire en aquest sotabosc, també molt més net, perquè és una planta tapisant que no permet que hi creixin altres males herbes. Llavors, ara aquí, si us aneu fixant, a mesura que anem entrant al bosc, tu mateix ja et vas calmant molt més, per tant, si podem entrar en un bosc i observar d'una manera més sensorial, intentar captar això, els colors, les formes i les textures i escoltar els sons atentament, els nostres beneficis, tant mentals com físics, augmentaran considerablement.
És una sensació d'aplacament total, no? És com si el pes de l'arbre et caigués una mica a sobre.
En el bon sentit,
En el bon sentit, evidentment, en el bon sentit, sí, no vull pas provocar cap trencadissa, Martí.
Immediatament et calma, és una calma. O sigui, perquè la dinàmica, els referents que ens activen a nosaltres tot el nostre sistema neurològic, motriu, són els sons i els ritmes, i aquí és el ritme dels arbres. I després la segona cosa que sents és un sentiment d'immersió positiva, no ofegant, sinó al revés. Nosaltres ho hem estudiat científicament, hem mostrejat l'aire. I, bueno, és una sorpresa, això, és una sorpresa, la quantitat de, sobretot, de les fitocides, o sigui, aquesta gamma, diguem-ne, de principis actius, que són hidrocarburs volàtils, però són fitocides, i està ple.
Això és esclar, això ho respirem té un efecte directe sobre l'organisme.
A la micro, a l'interior. Sí, a més d'això, et fa el toc, i et dius, escolta, calma't.
Sí, perquè jo t'he vist una mica esbarat avui,
Sí, però sí, perquè feia dies que estava allà encauat, calma't. I si sents aquesta agradabilitat, primer, de benestar, de corpori fins i tot, estàs en condicions per posar atenció i pujar un escaló. Bueno, i això, què és tot això? Com funciona? És com han plantat els de parcs i jardins, això? Et provoca un escenari de preguntes que aquí tens la resposta. I què és? És una sequoia? Un cedre, un faig, un bedoll, vas preguntar, i com funciona? De fet, se'ns posa en evidència que això és una gran aula, és una gran universitat. Ens podem quedar en el primer nivell sensitiu, però si despleguem, diguem-ne, allò de l'inquietud, no acabaries mai de preguntar. Per tant, és un escenari d'aprenentatges continus.
David, quins comportaments observes tu de les persones que venen al bosc?
Que venen aquí i aconsegueixen desconnectar de veritat.
I a més si tu els acompanyes i els expliques coses del bosc...
I tant. Molta gent, i m'incloc també el que hem d'anar aprenent dels arbres i la natura, és la paciència. Perquè vivim ara en una societat que no tenim paciència i ho volem tot ja. Però és que la natura és això. No voler tenir les coses ja, i sinó que anar-les fent
mica en mica, amb cura, i d'això també doncs, que vagi fluint tot de manera natural.
I els arbres més encara, no? Si parlem de les edats, allò que dèiem, no? Del temps pels arbres, el temps pels humans, no?
Sí, sí, sí. I aquí les sequoies, com pots veure, com més anys passa, més fortes, més majestuoses, i bueno, i aporten molt més també a tot el que tenen al voltant.
Anem entrant.
Els arbres són uns protagonistes, sens dubte. Quan el Marià Masferrer va plantar això, no es podia imaginar mai que això és el que en termes d'economia ambiental en diem una plusvalua acumulada, que és una cosa poc coneguda dels forestals. Quan algú planta una feixa abandonada i planta dulgues o planta el que tu vulguis, pífies, el que sigui, està plantant no per ell ni pel seu fill, sinó pel seu net. Això és una generositat increïble. O sigui, ell sap que
no en gaudirà.
No hi ha ningú que faci una inversió a dues generacions o tres vistes. Per tant, un bon gestor del bosc té una posició absolutament filantròpica de servei, pensant
en les generacions futures, no pas en la present. Deies el forat.
Sí,
aquest,
sí,
forat, aquest forat. Aquí al terra.
Si ens hi fixem...
És perfectament rodó, eh?
Sí, exactament. És un forat que si t'hi fixes ja porta 4 o 5 dies que no hi ha entrat ningú. Ho veus? Que té una arrel aquí.
Home, jo fins a aquest detall...
Veus l'arrel del mig?
Sí, ho veig.
Veus que aquest cau no està fresat, que diem. No està transitat. I qui pot ser aquest xicot? Per diàmetre, podria ser un
talp? Un talpó?
Vas bé. Talpó. No,
talpó. He provat.
Talpó, sí. Sí. Ja podem tornar cap a Barcelona. Escolta, estàs... Em deixo esperat, jo crec que ja em puc acomiadar el programa, perquè hosti, el Ton està...
Aquest temps
està irrefrenable, tu.
Aquest temps de retir, les va bé, va bé.
Jo ja plego, ja, ara sí que em jubilaria de vida. Però no és el talp, és el talpó, que és un rosegador. Això és com un ratolinet de bosc, menja poc, menja un 6 o 7% del seu pes. Com si fos un talp, menjaria el 100% del seu pes.
El 100% diàriament?
Diàriament.
Menja l'equivalent al seu pes.
80-100%, alguns ja ens hi aproximem, no tant.
Jo n'he vist, que mengen el 100% del cos cada dia, per esmorzar.
I a més, el dia d'un talp és de 5 hores, de les quals 3 està actiu i 2 descansa. I si està un parell d'hores sense menjar, pot morir d'inanició, ha de menjar contínuament. Per tant, ens diu, si tu tens un moviment de talps, que no és el cas, això és del por, t'està dient que és un sol molt fèrtil.
Seguim entrant. Mira, ara tenim el cedre blanc de Califòrnia.
Exacte, aquest és el que et comentava abans, que és el més alt que tenim. És un Calocedrus decurrens, que, si tu mires, té el mateix aspecte, les escorces, aparentment,
com les sequoies gegants.
El que passa és que no creixen tan d'ample com la sequoia gegant, però aquest ha assolit una alçada espectacular. Llavors, la resta sí que pots veure que aquestes escorces fan entre 1 metre i 1,30 metres i 2,20 metres de diàmetre. Aquestes són centenàries. Nosaltres ara estem veient aquestes sequoies, que són majestuoses i molt grans, però has de pensar que són nens encara, perquè aquestes sequoies poden arribar a viure més de 2.000 i 3.000 anys, que se n'han pogut veure, doncs són originàries de Califòrnia.
I tant, el general Sherman, em sembla.
El general Sherman es calcula que té uns 2.200 anys, Per tant, imagina't, 100 anys és res encara.
Com tu dius, és una criatura, no?
És una criatura de 50 metres.
Que alguns d'aquests grans arbres, Martí, clar, els van tallar. Arbres de milers d'anys.
Les comunitats locals no els tallaven. O sigui, les comunitats indígenes o índies els veien com arbres sagrats. No? Tota aquesta colla de la Sherman i tots els que hi ha a aquesta zona protegida de Yosemite fins al nord de Califòrnia no els han tocat. Jo, personalment, no estic pas en contra de que hi hagi una gestió sostenible. Aquest mite de la intocabilitat de l'arbre, que és un mite una mica urbà, però tu pots fer una gestió del bosc, perquè clar, un bosc d'aquests en una hectàrea pot augmentar, m'imagino, unes 30 tonelades.
Sí. S'han de saber gestionar bé, perquè si un bosc, tots els arbres que hi ha plantats estan massa junts, cap d'aquests arbres podrà créixer bé. La majoria quedaran ressecs, i llavors no n'hi ha cap que pugui doncs, expandir-se. En canvi aquí, si t'hi fixes, amb aquests arbres, cada un d'ells hi ha una separació d'uns 4 o 5 metres i això els permet poder créixer d'ample i poder-se...
Mira, ja ho veus, Ton. Mira, aquells... Hi ha una competència tan atroç entre aquella sequoia i el del costat que sembla una freixa, pot ser?
Sí.
Una freixa, perquè hi ha una disputa allà. Si ell fa una intervenció aquí, fa una clarida amb criteri, Això millorarà segur.
No ho sé, jo, a mi em costaria molt tallar un arbre de 2.000 anys o...
No estic dient el mateix, eh? No estic dient el mateix. Un arbre de 2.000 anys és molt difícil que una cultura se la carregui. Només a nivell d'economia, la Sherman rep 4 milions de visitants. A $20 per visitant. El que representa això...
El benefici que...
Home, és una plusvalua acumulada, eh? Això sí que és increïble. Per tant, és com una catedral, això seria absurd tirar-ho a terra. Per tant, són herències d'unes formes culturals que els han respectat. Perquè, com et deia, la sequoia, el nom de sequoia és una llengua suamish, que era una llengua d'uns indis, no indígenes, sinó uns indis dels quals hi
havia... Nadius nord-americans.
Nadius nord-americans, de la que va sortir justament el nom sequoia, que és el cap indi, que li va dir, el general invasor li va dir, no oblideu mai els humans, que és l'home que és de la terra i no la terra de l'home. Per tant, ells tenien una actitud inequívocament de respecte cap a aquests arbres, que els blancs el primer que van fer com van arribar en aquests territoris de tot el nord dels Estats Units, en molts llocs de Canadà, va ser tallar. Que ells s'esgarrifaven perquè va ser tallar amb uns arbres mil·lenaris. Ells els adoraven.
Jo, sent optimista, també m'agradaria remarcar que, almenys pel que hem pogut veure durant els mesos de confinament total, que el bosc i molts espais naturals transitats es regeneraven molt de pressa, arribaven cabirols fins aquí, aquestes sequoies, i molts animals que no vivis mai aquí, més esquirols i molta més vida es veia. Inclús aquí al terra que estem trepitjant, doncs hi sortien moltes més plantes, moltes més flors... Per tant, el canvi, en només 2 mesos, ja es va començar a veure.
S'ha vist també aquesta reflexió, que és molt interessant. També s'ha vist clarament que el sistema urbà, que és una mica, a veure, que ningú se'ns enfadi, però té una certa arrogància, no? Jo recordo que a la meva joventut el pitjor insult que podien dir era pagès. En canvi, si venia un bailetot que feia primer o segon de filologia macedònica, mare de les polletes. Les gasses els dibellugaven els anagos. Però que s'ha vist que el sistema urbà és el més insostenible dels sistemes. No té cap capacitat d'aguantar 24 hores. Tant que és una xeta de pas, de la llum, de l'aigua, dels aliments bàsics...
I s'ha acabat. I no n'és conscient, d'això?
No. Hi ha una arrogància, no? I això és un problema de falta de coneixement de la realitat. El sistema urbà necessita, com a mínim, al llarg del dia, 3 contactes amb el sector primari, que és l'esmorzar, el dinar i el sopar. O sigui, bàsic, per tant, més atenció. Jo crec que aquesta rivalitat entre món urbà i món no urbà, això s'ha de superar.
Anem aprenent, però ens costa. Si ens endinsem més, el bosc, què trobarem, David?
Ara aquí hem entrat a una altra zona, que ja no hi ha sequoies, sinó que hi trobem avets. En aquest cas, aquí davant nostre hi tenim l'avet més alt de Catalunya, que és un avet comú, l'Avies Alba, que està declarat Patrimoni Natural per la Generalitat. I aquest medeix a 45 metres d'alçada. Llavors, al seu costat, és molt imponent, com podeu veure, perquè els avets normalment no creixen tan d'ample com aquest que veiem aquí. Llavors, al seu costat hi tenim el cedre del Líban més alt de Catalunya. Llavors, aquí, que acabem de passar, aquí darrere nostre, hi tenim el cedre de l'Himàlaia més alt de Catalunya, també hi ha l'avet Douglas més alt i l'avet de Vancouver més alt. És una altra varietat, com podem veure, de varietats d'avets.
Sí, és un bosc de rècords.
N'hi ha moltíssimes varietats. Aquestes d'aquí són unes varietats que s'utilitzen molt també per fer plantacions forestals, que són uns tipus d'avets que tenen un creixement molt més accelerat que els altres. Llavors, curiosament, ara ens ha passat desapercebut. És aquest teix que veiem aquí darrere. Clar, comparat amb els altres, veiem un arbre molt més petit. Doncs, curiosament, és l'arbre més antic que hi ha aquest bosc. Aquest el va plantar el meu quadriavi l'any 1860. Són 160 anys, sí, sí. 161, sí, ja sí, aquest sí, any.
Sí. És aquell d'allà.
El teix.
Exacte.
Ah, és el teix.
És el teix.
És un dels teus arbres preferits, el teix, no?
M'encanta, sí, m'encanta, molt, molt.
S'ha de vigilar perquè sí. És verinós, eh? No, sí, no t'hi sí. Pots morrar gaire perquè té una toxina, sobretot en el fruit, que és un fruit vermell, aparentment molt maco, però dins hi ha una llavor, que és una llavor... Això ho vaig aprendre d'en Martí, eh? Per això està tan atent a escoltar-me.
No.
Doncs té una llavor dins, aquest fruit, que té una toxina molt forta pels humans, que només amb 20 mil·ligrams ja es podria arribar a matar un cavall.
Llavors, un cavall.
Imagina't, sí, és una imagina't toxina fortíssima. Un humà.
Aquí ve el seu nom científic de Taxus baccata. El Taxus és perquè és tòxic. Llavors, curiosament, els ocells es mengen aquest fruit, però com que no digereixen aquesta llavor, no els arriba a matar. Per tant, vaig estar atent, aquell dia, Martí.
Evolutivament és una meravella, això que acabes d'explicar. És a dir, imagina't això que explicava el dit. Jo sóc el teix, però també podria ser un cirerí de bosc, un arbós, podria ser un roure, el que vulgui. Però clar, evolutivament, si jo m'he de perpetuar amb el fruit, que és bàsic, pel meu cicle, i perpetuar-me com a espècie, imagina't tu que sóc el teix, per exemple, no? Arribo a la maduritat i llavors, clar, efectivament, fa la caiguda. Si la caiguda és vertical, per gravetat, que és la que em costa menys despesa, perquè és la gravetat que me l'ha fet això, això és una trampa tremenda. Per què? Perquè no farà res sota l'arbre mare, no farà res. Llavors, evolutivament s'ha fet llaminer, produeix un producte que és aquesta drupa plena de sucres, plena de proteïna vegetal, i amb un cromatisme espectacular, i que apareix en grans quantitats a la tardor i l'hivern, que és quan hi ha menys proteïna pels boscos i pels camps. Llavors, fa l'atracció, bé ocell o bé un mamífer, fa la ingesta, fa el desplaçament horitzontal, així, i ha fet superar la caiguda vertical, fa la deposició, però clar, mira què s'ha pogut fer. L'element atractor, que és la drupa vermella amb sucres, que és boníssima, o sigui, això atrau, però el que l'ingesta no es pot equivocar, perquè si ingestés el pinyol, el mataria, o si el trenqués. Per tant, l'atrau, per un nou llenguatge, per una virgueria evolutiva, perquè ha fotut un fruit increïble, la llavor intacta, que no la trenqui ningú, és increïble, perquè això és com un cop de cintura evolutiu, això. Tant, és un exemple fantàstic, no? Potser el que podem aprofitar que estem en aquesta aula és dir, tot allò que tenim al bosc, tot allò que tenim com a organisme viu, sigui una planta, sigui un arbust, sigui una falguera, sigui un animal, és perquè no s'ha equivocat evolutivament. És perquè no s'ha equivocat evolutivament.
Perquè si no aquest, hauria desaparegut.
Hauria desaparegut el teix, si no hagués fet aquesta virgueria evolutiva, no hi seria. Per tant, la tensió existencial que és la dinàmica evolutiva genera aquesta mena d'autodissenys de tot, no? Fantàstic, no?
Jo he passejat per aquí mils de vegades, com és evident, i cada cop veig algun detall, alguna cosa diferent. Perquè com que el bosc també està en constant canvi, les estacions i els animals que hi ha i tot el que hi ha, la vida sempre
està en
un canvi constant, doncs sempre pots veure coses noves.
No arribarem pas al final del bosc.
El David deia, això és molt tòxic, però és que és molt tòxic, però cada part de l'arbre té una toxicitat diferent. No és el mateix les fulles que les branques, que el fruit, que el pinyol, que les arrels. I fins i tot el quimisme de la planta pot variar al llarg del dia. Per exemple, ara faig una derivada, els peus de rata, el peu de rata,
bolet.
El matí és més tòxic que la tarda. La digitalis, tan maca.
Això també passa amb algunes persones, que el matí
són més tòxics.
Són una mica més tòxics, però sí. La tarda ja s'han relaxat, però el de bon matí... Sí, o...
M'agrada la broma. De fet, hi ha una gran passa a nivell humà de rondinitis aguda.
Sí.
Va rondinant tot el dia. A més que parlar, a vegades sembla que eructin. Ah. Tenen el pH àcid, aquesta gent. Sí. També hem de treballar una dimensió molt important, que és l'ètica. La bondat i les bones maneres, això, per desgràcia, per osmosi, els lideratges no van per aquí, però hem de treballar-ho, això. I, efectivament, no fa miracles el bosc, però té aspectes curatius, calma, i també la gent que és respectuosa amb el bosc tendeix a ser socialment respectuosa.
Sí. A veure si poguéssim arribar al final del bosc. Sí. Creieu que ho podem fer?
Ara que comentaves
cada vegada que... El Ton s'emprenya, perquè anem cap aquí, anem cap allà i pujarem el coll de la marrana, baixarem el sot del merlot.
Vols dir que estem per pujar el coll de la marrana, tu i jo?
Però clar, podem, ja ho veus. Sí.
No, si no t'has de moure pas gaire.
Bueno, si voleu, aquí tenim un banc.
No.
Aquí hi ha una cosa també molt interessant que potser el David no se n'ha donat compte. És possible, i em podria equivocar també, Però veus totes aquestes branques trencades?
Sí.
Aquesta seria una pregunta interessant.
Què hi fan aquestes branques trencades?
Sí. En els boscos sempre és important que hi hagi matèria morta, a part de servir perquè el que seria insectes i larves i tot això se n'alimentin, també ajuden a que hi hagi més abono per aquests arbres. I no només això, sinó que també ajuden a que es mantingui més la humitat del sotabosc, que és tan important a l'estiu.
Però no, el que et volia dir... que això ho fa un xicot, Això ho fa el senglar en els seus rituals de lluita als mascles. Veus que aquest trencament, això ho han fet amb els ullals.
Sort que hem arribat a aquesta hora, no? Que si els
haguéssim enxampat. Mira, tot això és, amb aquest ritual es van empaitant.
Què vols dir, que estem en perill, Martí?
No, no sé si rituals de lluita, també.
De territori, de nupcialitat. Però ho veus, tot això, ho veus?
Sí, sí, es veu al terra.
Tot de mogut. De branques.
Però sobretot, aquestes peces les han fet ells. Si agafes aquesta branca, eren branques llargues, sí, sí. I això no ho expliquen els llibres, encara. Això fins que no hi hagi algú, preferentment amb el cognom anglès, que deies Mitchell, no sé,
sí, venen més,
que
venen
un
més.
Paper, sí. I que faci un índex de Shannon.
O algú que ho gravi amb el mòbil i ho pengi al YouTube, eh?
És molt interessant. Que... Això ho hem trobat nosaltres. Tu pots dir perfectament que hi ha senglar sense veure'l.
És allò que dèiem de saber llegir el bosc, no?
Exactament, exactament.
Vigileu les branques, eh?
Sí.
Escolta, estan contents, els ocells, que estiguem per
sí.
aquí?
Sí, ara he sentit el pica-soc una altra vegada. Aquest que anem sentint és el pit-roig, ja.
Que deu estar les branques més altes, no? Perquè...
Sí, ara sí, l'interès.
Sí, molta gent ens pregunta si aquests arbres estan en bon estat de salut, perquè si t'hi fixes...
Les branques seques.
Clar, tothom veu les branques seques i alguns visitants ens deien, ostres, aquest bosc no està gaire sa i llavors per què estan seques? Doncs, si t'hi fixes, la llum no arriba fins aquí baix. Per tant, en aquests casos, amb les coníferes, amb els avets, necessiten la llum perquè hi surti la fulla.
L'autoclarida, això, David.
Però esclar, estem parlant de 15-20 metres.
Sí, 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 sí. És l'autoclarida.
Sí, sí, és un procés de poda natural. Els arbres per si sols també sí. Se saben podar de manera natural. Llavors veus aquí, en aquest arbre que tenim aquí al costat,
sí, sí.
Tots aquests ulls
totes
que
s'hi veuen. Marques, tots els ulls marcats
a
l'escorça. És el que queda del lloc on hi va de branca.
No et ve la brigada municipal.
No.
No arriben aquí, no arriben.
Aquí, com et pots imaginar, també els dies que fa vent, bueno, això és un espectacle.
Es vinclen molt, saps?
Oh, sí, fa respecte, eh? Fa respecte perquè veus les puntes que poden anar de 5 metres cap a un cantó i cap a l'altre, és un moviment important. Ja no és més cap broma, això.
Hem arribat aquí.
I aquí viu un esgarrapall, sí. Aquí.
Hem arribat a l'avet de Majoan, eh?
Sí, oita. Sí, aquest, trobem una altra cosa.
Aquesta vet és una cosa molt interessant. Uita. Perquè aquesta
vet va néixer aquí. Mira,
però aquí hi ha algú, que treballa.
Sí, li agrada fer aquest tipus de fong. Sí, sí, que algú... t'està treballant fort,
Hi ha algú que treballa aquí dintre. I es veu.
Està sí. Tot...
Mira les serradures, mira les serradures.
Està fent difícil, un forat a la soca de l'arbre.
És difícil, també, potser... Si és un mamífer, que podria ser, per la quantitat d'esgarrapall, això en diem esgarrapall. Si està dintre, és un gorja blanc, la fagina, eh? Si és algú que ve a buscar menjar, perquè això està ple de larves, pot ser la guineu que vingui a buscar les larves.
Sí, déu-n'hi-do de la feina que ha fet, eh?
I fins i tot el toixó.
Aquí dins hi ha alguns forats, aquí dins.
Sí.
Veus? Uita, fixa't.
Ah, sí, hi ha com caus aquí dins, eh?
Hi ha dos caus aquí dins.
Sí, això és una altra cosa. Sí, aquests caus és un mamífer més petit i això pot ser un rosegador, eh? De fet, quan tenen aquestes necrosis, són dipòsits de proteïna, dipòsits proteics. Està ple de larves, aquests cucs grossos blancs. Probablement li diuen carlets. Tardor d'hivern, que ha baixat molt la població de tot, és una reserva molt important per la guineu, pel toixó, pel gorja blanc, etc. No?
Si treballen molt més per això, faran molt bé l'arbre, no? El tombaran?
No. Ell té un procés de necrosi, eh? Es va necrosant per senectut, per algun estrès, però els que venen a darrere no el perjudiquen amb ell.
Sí, sí. Molta gent el que no sap és que els arbres, per dins, estan morts. No hi passa la saba.
Clar,
i, per tant, aquí, encara que tinguem un forat a dins, pels voltants segueix pujant la saba i aquest avet segueix.
Fa un creixement que nosaltres en diem cortical, de l'escorça. Hi ha aquestes larves enormes.
No se les mengen, hi ha... Pobles en diusos se les mengen, aquestes larves.
Sí. No, això la mesura...
Mentre lligetes tomba i tomba, Martí.
Ja n'he menjat, Clar que n'he menjat, ho diràs, no? Tant a Equador com a Costa Rica, a Yucatán...
Quin gust tenen, àcid, recordes? És,
bueno, sí, una mica agra tenen, eh? Una mica agra. I són És com un barbaratxo gros, és com un barbaratxo gros. Tant, ens fotem un barbaratxo que aquells indígenes no se del menjarien, un barbaratxo.
Oh, i tant, sí, no.
Un cargol.
Deuen veure tant...
Un cargol bobé i te'l foten pel cap.
Sí, sí. Ara que parleu, doncs, dels rosegadors que fan aquests forats, i si anéssim a...
No, això no és un rosegador. Aquest... Ah, el petit sí, però
el petit
és un carnívor, això, eh?
El carnívor és un gros, que fa el forat gros i és el rosegador que acaba de rematar la feina.
Això, perquè ara havies baixat una mica de nota, eh? Ara havies baixat una miqueta.
Potser podríem anar a fer un cop d'ull al museu d'en Marià Masferrer.
Sí, sí. Aquest any ens van canviar els cartells.
Entrem al mas, David. Déu-n'hi-do del mas, eh?
Sí, ara aquí entrarem a la casa, el mas Joan, i aquesta és la masia on viu la nostra família des de 1710.
Això és el que t'anava a dir, quants segles té aquest mas?
Originàriament és del segle XIII, on hi vivia la família de cognom Mas Joan. Llavors nosaltres, de cognom, som Mas Ferrer i venim d'una casa de Sant Sadurní d'Usormort, que es diu Casa Mas Ferrer. Llavors, el 1710, un fill d'allà va venir a fer de moliner aquí a Espinelves i va comprar aquesta casa, la família Mas Joan, que els Mas Joan se'n van anar a viure a Argentina, a buscar fortuna, que en deien. I hi havia hagut molts oficis diferents. Tots els familiars que va haver aquí, que n'han set moltíssims, doncs cada un tenia un ofici diferent i es dedicava a un tema diferent.
Entrem, Martí, entrem.
Sí, sí, no, és imponent, no? És un mas realment per veure'l, sí, sí, tant i tant.
Aquí hi havien viscut més de 40 persones i això era com un micropoble.
I ara entrem al mas creuant aquesta arcada de roca.
Sí. Clar, com que el primer van passat que va venir a viure aquí era moliner, doncs hi ha una mica aquesta referència.
Som dins del mas.
Hi ha escrit en aquesta pedra de molí,
ah, sí,
en llatí, doncs, una referència a la casa on va viure aquest avantpassat abans de venir a viure aquí, al Mas Joan. Que la casa era el molí del Clascaró, el molí d'aquí d'Espinelves, que està al costat de la Riera, i és on hi va començar a treballar ell.
I el museu el teniu aquí, David?
Exacte, aquí tenim una petita col·lecció del... El mateix avantpassat que va plantar la majoria d'arbres que hem vist abans, el Marià Masferrer.
Hi ha alguna espècie interessant, no, Martí?
Sí, bueno, hi ha una joia que és única, una espècie que ja va desaparèixer a principis del segle passat, és un citàcid de Carolina.
Exacte, la cotorra de Carolina.
La Carolina, desapareguda absolutament, que no en queden exemplars enlloc. Jo crec que deu ser l'únic que deu haver a Catalunya.
Sí, i ara fa poc un grup de científics estan buscant reviure aquesta espècie.
Sí, sí, sí.
A través de l'ADN, és possible,
sí,
això.
Sí, sí.
Exacte. Com que està dissecat, té encara restes d'ADN que es van agafar de la pota i van, doncs, treure'n el genoma i ara el que volen fer és posar aquest material genètic en una espècie de cotorra que sí que està viva, aviam si la fan reviure, aquesta espècie.
Això és un fenomen poc conegut, se'n diu desextinció. És a dir, treure'l de l'extinció. És excepcional, doncs, teniu aquí una joia que deu un valor incalculable científicament. On el teniu?
El tenim cap aquí. Ah. Llavors, aquí és on hem posat aquesta
col·lecció de nou. Totes les espècies.
Si ho pots observar, cada un d'aquests ocells, que en total n'hi ha 277, cada un d'ells té una etiqueta... I bé, tenim el nom científic, el nom en català, el nom en castellà i el nom en anglès.
Mira, quina joia, aquest també pràcticament ens ha desaparegut, el teixidor. Mira quin niu, el teixidor pràcticament.
Sembla la cotafluix.
La mallerenga cua llarga, sí. I té dues plantes, la femella desova a baix i quan eclosionen puja els polls a dalt.
Ens hi estem acostant,
la cotorra de Carolina. Hi ha coses molt interessants, molt.
Amb mussols...
Sí. Ah, tenim el quetzal de Guatemala.
Sí, senyor, el quetzal.
I just a sota el quetzal...
És aquesta.
La cotorra de Carolina.
Amb tot el voltant de l'ull de color carbassa, sobre el bec una mica vermell, sí. Després el carbassa groc i el plomatge verd.
Molt ben dissecat, sí, sí. Hòstia, el quetzal també, déu-n'hi-do, eh? I el cardenal, aquest també l'he vist molt a Mèxic, aquest xicot, el vermell aquest.
No, el Vaticà, el deus ho he vist, no?
Eh?
El Vaticà, el deus ho he vist, no?
Ara veig que es va refinar, ara veig que es va refinar el Toni. No, doncs, escolta, això és una joia, això. Això sí que és una joia.
Escolta'm, potser deixem-ho aquí, no, Martí? Veig que vas a fotografiar la cotorreta, no?
Sí, clar.
I es torna a veure, no triguis tant, eh? No?
Sí, jo avui, escolta, m'ha sorprès, Toni, has pujat molt, eh?
I això que feia dies que no sorties a pasturar.
Home, s'ha d'aprofitar el temps, no? Ja que estem a casa, escolta,
jo crec que
ampliar el coneixement.
Jo crec que et donem el títol, eh? Donem el títol segur.
T'agraeixo molt.
Ha estat molt agradable.
Una cosa que no...
Ha estat molt agradable la passejada al David. Que
home, David, eh?
Ha sigut com un pèsol. Anava molt bé.
David, moltes gràcies. Tens un jardí que crec que deu ser l'única persona del món que té un jardí així.
Home, que sigui exactament igual, segur que no, però sí que hi ha cada cop més gent que, no només per aquí a Catalunya, si arreu del món, cada cop hi ha més arborètums i més gent que, per sort, inverteix certs espais en fer espais de culte de l'arbre, arborètums, que se'n diu.
Recuperem el coneixement d'aquests éssers extraordinaris que són els arbres.
Moltes gràcies
als dos.
Per haver vingut, i quan vulgueu tornar ja ho sabeu, eh? Esteu sempre convidats.
Aquí vindrem, que és un lloc que s'ha de venir, s'ha de sovintejar.
Exactament. Perquè quedes bé en tots els sentits, anímicament, el cos, i sempre aprens, sempre aprens. És a dir, sempre, això és garantit, és un continu.
Salut, que vagi molt bé.
Igualment.
Endavant.
Fins aviat, endavant.
Fins aviat, fins aviat. Mira, seguiré llegint els teus poemes, Martí.
Ara
que me'n vaig.
Sí, és veritat, és veritat.
Fetaré, eh?
Veus, sí.
Que vagi molt bé.
Molt bé, vinga.
A reveure. De fora la finestra, la intempèrie, com sempre, s'expressa molt més sincera que l'aixopluc, remor de paisatge de tarda, de paisatge digestiu, llum cansada, declinant. La música foliar...
Els viatgers de la Gran Anaconda, amb Toni Arbonès.
Josep Maria Romero va trepitjar Àsia per primer cop ara fa 40 anys. Confós enmig del flux de hippies que viatjaven per terra fins a l'Índia. Des d'aleshores, no se n'ha desenganxat mai. I ha recorregut milers de quilòmetres per selves, muntanyes, mars, pobles i ciutats. Ha viscut a Pondicherry, Xangai, Vientiane, fins a anar a raure a Chiang Mai. I ha plasmat aquestes vivències en llibres, articles de viatges, cuines o filosofia xinesa. I, finalment, en les seves cròniques orientals.
A la població de Tautira, com per tot Tahití, la gent viu abocada al mar, que és el gran poder. Però cal dir que el centre de l'illa està ocupat per una presència impressionant. Un massís muntanyós amb altituds que ultrapassen els 2.200 metres i que s'ofereix imbuït de misteri. Així que, en una de les jornades de la meva estada a Tautira, i després de l'habitual esmorzada barra de pa untada amb mantega, ous i cafè, vaig girar l'esquena al mar i vaig enfilar cap a l'interior, guiat pels dos fills de la Mado, la propietària de la casa on m'allotjava. Durant més d'una hora vam seguir el curs del riu Vaitepia. El paisatge era vitalíssim, roques volcàniques i aigua fresca envoltades d'exuberància vegetal. El noi gran, que tenia 16 anys, em feia notar els diversos arbres i plantes: castanyers, bananers, bambú, mandioca, el feí, que és una mena de plàtan silvestre, el taro, de fulles enormes, tant que s'utilitzen com a paraigua. I després també hi havia la micònia, amb unes fulles que presentaven un dors de color morat, i el noi d'aquesta em va explicar que era una varietat introduïda pels anglesos per fer bonic, però que havia acabat esdevenint un autèntic mal de cap perquè s'ho menjava tot. I realment, pel que vaig poder comprovar, no només a aquestes illes, sinó per tota la regió del Pacífic, l'afer de les espècies vegetals o animals importades tenien la consideració de problema gruixut, perquè afectaven seriosament el delicat equilibri ecològic de les illes. A Nova Zelanda i Austràlia en particular hi havia lleis molt estrictes i vaig veure que tothom n'era molt conscient. Sempre t'aclarien si tal espècie era autòctona o no. I en un indret determinat, a Nova Zelanda, fins i tot hi vaig veure un concurs de matar opòssums, que és un animalet moníssim, però importat, que feia un mal enorme a l'ecosistema, pel que em van dir. Seguíem caminant amb els nois i va començar a ploure. Realment, allò era una autèntica fàbrica d'humitats. Si miraves al cel, hi veies núvols inquiets viatjant. Si miraves als arbres, hi veies una boira poètica flotant. I als peus hi davallaven les aigües diàfanes del riu. I ara, a més, la pluja impregnava l'aire. Hi havia alguna cosa de salvatge en tot allò, que compensava d'alguna manera la dolça blanor de la costa. Vam travessar el riu per un gual, sentint els còdols sota les plantes dels peus nusos, i aleshores els nois van anunciar que havia arribat el moment d'aturar-se. Vaig veure unes bandades enormes d'insectes volant ran d'aigua i un bernat pescaire amb un vol curt i capritjós i una sinuosa anguila que va passar-me ben a la vora. Llavors, els nois es van enfilar en una roca i es van llançar a l'aigua, sorollosament fent la bomba, entre rialles, naturalment. I jo vaig imitar-los, esclar. Quina joia d'estar tots sols en aquell regne poderós. Per un instant vaig sentir la felicitat tahitiana més antiga, més essencial, com si no hagués passat el temps.
Els viatgers de la Gran Anaconda a Catalunya Ràdio.
Ciutats del Silenci.
Les fotografies de la dècada del 1960 mostren una ciutat empolainada sobre un fons de muntanyes i de prats verds. Imatges de propaganda. N'hi ha prou de fer un cop d'ull al mapa per endevinar una realitat menys amable. Kadikchan es troba a l'extrem oriental de Rússia, en aquella part del gran est siberià, Kolyma, dotada d'un clima de rigor inimaginable. Però aquell territori posseeix una altra particularitat. Durant dècades, cap soviètic va pronunciar el seu nom si no era en veu baixa. Aquest país de la mort blanca, tal com l'anomenaven, va acollir centenars de milers de presoners als camps de treball forçat instaurats per Stalin, els famosos gulags. Amb unes condicions de vida esgarrifoses i el preu d'un degoteig constant de morts, aquella mà d'obra gratuïta era objecte d'una reeducació per la feina. En aquell cas, l'extracció de les fabuloses riqueses que contenia el subsol de Kolyma. Or, plata, coure, urani, cobalt, diamants, carbó... La història és de manual. Després dels tres pous a cel obert construïts immediatament, uns quants presoners del Gulag van edificar a correcuita els barracons als quals va succeir una autèntica ciutat. La desaparició de Stalin el 1953 i la posterior liberalització de l'època de Khrushchev no va canviar considerablement el destí dels presoners, gran part dels quals van decidir quedar-se en aquell lloc i seguir treballant a la mina, en condicions que seguien sent d'extrema duresa. A la dècada del 1960, Kadikchan comptava amb 10.000 habitants, però si bé s'havia modernitzat, dotant-se d'equipaments col·lectius, seguia formant un univers a part. No podria ser d'una altra manera amb aquelles condicions meteorològiques que l'aïllen del món una part de l'any. La caiguda del règim comunista, la desorganització de la producció de carbó deguda al canvi de règim i l'esgotament del jaciment li van resultar fatals. La població, que ja havia minvat a partir del 1990, va començar a abandonar massivament la ciutat. El 1996, l'explosió en un pou va provocar 6 morts. La catàstrofe anunciava el final de la mina. El govern rus va interrompre l'explotació i va oferir als últims habitants uns magres subsidis perquè se n'anessin a establir-se a un altre lloc. Un silenci de mort va embolcallar Kadikchan, abandonada per la resta del món. Recorreguda per un vent glacial, oculta gran part de l'any sota una boira de neu, la ciutat, amb les calçades destrossades, desprèn ara una punyent melanconia amb els seus blocs d'edificis de colors desmanegats, al peu dels quals s'endevinen els parcs infantils, un centre cultural, la façana del qual enarbora la mansió Sevolnia, avui, per anunciar l'espectacle del dia o una gegantesca estàtua desmantellada. Al llarg dels carrers, les portes de les bústies es baten al vent, mentre que les escoles, els llibres escampats per terra, recorden que un dia allà hi va haver vida, somriures i, fins i tot, moments de festa.
Els viatgers de la Gran Anaconda.
Avui ens hem atansat a una altra ciutat del silenci i a la visió del Tahití interior de Josep Maria Romero. Però, sobretot, hem recuperat les passejades de natura amb en Martí Boada. Hem anat fins a l'Arborètum de Mas Joan, d'Espinelves, acompanyats per en David Masferrer, l'home que té cura d'aquest autèntic santuari de la natura, el jardiner, podríem dir, d'aquesta catedral arbòria. No oblidem les paraules del cap sequoia de la nació Cherokee. Som els homes els que som de la terra, no pas la terra la que és dels homes. Paraules per celebrar també l'Anaconda 900, la fita aconseguida amb l'espai d'avui. Tots som viatgers de la Gran Anaconda. Manel Bernat, Judit Sala, Dolors Martínez, Joan Anton Ramoneda, Carles Debó i qui us parla, Toni Arbonès. 900 anacondes recorrent el món amb tots vosaltres des del ventre canoa de la Gran Anaconda. Gràcies de debò a totes i a tots per ser-hi, per fer costat durant tant de temps a la vella serp. Endavant, fins aviat.
Els letuanes creuen que el cel és el riu que embolcalla el planeta. I des d'allà surt la gran anaconda cap als rius de la Terra. És així com la vida sorgeix i s'eternitza.
Segueix-nos també a facebook.com/els viatgers de la Gran Anaconda, al Twitter Gran Anaconda, a l'APP de Catalunya Ràdio o a catradio.cat.